recepta que vostè ens ha donat.
Estem a les 11 ja, Helena.
No tenim temps. Saps on te la tinc? En el llibre d'en Pere Tàpies.
Oh, mira, això m'ha fet il·lusió, veus, Helena? Per això sí que calia esperar.
Perquè jo sóc de Catalunya Ràdio des de fa molts anys.
Doncs i per molts anys, Helena. Gràcies. Adéu. Adéu, Maria. Adéu. Nicolau, que vagi bé. Són les 11.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Situació crítica a Califòrnia, als Estats Units, pels 6 focs que cremen hores d'ara al voltant de Los Angeles. Les flames han causat de moment 5 morts, desenes de ferits i un miler de cases cremades, i hi ha més de 150.000 persones evacuades. Les flames han calcinat 11.000 hectàrees i una extensió àmplia del territori ha quedat sense subministrament elèctric. Un dels últims focs s'ha declarat a la zona de Hollywood. En José, un madrileny que viu a la ciutat, relatava així la situació aquest matí en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Mucha impotencia. Además, están apareciendo incendios nuevos. El incendio activo que hay ahora mismo en Hollywood y que están evacuando a Hollywood. Es surrealista. Lo que son todas las montañas, las faldas de las montañas, todas las casas que viven cerca de esas faldas de las montañas se están viendo perjudicadas por los incendios.
Hores d'ara, els incendis avancen descontrolats per una combinació de fortes ratxes de vent i una situació d'humitat molt baixa. Més notícies, Sara Riera.
Els experts en ciberseguretat recomanen no refiar-se de les trucades telefòniques d'entitats bancàries encara que la identificació de la trucada aparegui el nom del banc. A través d'aquest sistema, els estafadors poden accedir a les nostres dades i prendre'ns els diners, com li ha passat a Berta Junyent. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
Reu una trucada de Triodos Bank. A mi al meu mòbil em surt Triodos Bank i després ho comprovo i és el telèfon de Triodos Bank. I em diuen que em truquen del departament de frau de Triodos, que han detectat un frau al meu número de compte. Em pregunten si jo he fet una compra de 2.000 euros, els dic que no, i em diuen que pel dia següent està programada una transferència de 21.500 euros, però que ja l'estan aturant, i llavors que necessiten un codi.
El president de la Generalitat i la consellera d'Interior aniran junts aquesta tarda fins al barri de la Mina arran de l'últim tiroteig aquest dimarts a la zona. Segons ha pogut saber aquesta emissora, Salvador Illa i Núria Parlon tenen previst reunir-se amb l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Canyete, que a les últimes hores ha reclamat ajuda per controlar la zona i retirar armes de la mina i també per poder recuperar l'espai públic. Fa dues nits, un enfrontament entre dos clans rivals va acabar amb més d'un centenar de trets en aquest barri. Una persona va resultar ferida pel rebot d'una bala. Els Mossos ho investiguen i no es descarta la implicació de menors en el tiroteig.
L'Audiència de Barcelona condemna dues penes de presó permanent revisable a un home per assassinar un matrimoni gran a Barcelona l'any 2019. La sentència recull que el doble crim es va cometre per encobrir un robatori de joies i diners i una estafa a les dues víctimes. Barcelona, Maria Núria Rebella.
Hola, bon dia. Condemnat a la pena màxima, un home que va assassinar una parella d'ancians amb l'objectiu d'encobrir que els havia estafat, robat diners i joies. Segons la sentència, se li imposen per cadascun dels assassinats una pena de presó permanent revisable, així com una indemnització per al fill i les netes de les víctimes amb una quantia que suma 250.000 euros. La sentència que ha estimat la petició de la Fiscalia de la doble presó permanent revisable es dicta després del verdicte del jurat popular que el va declarar culpable del doble crim que va cometre després de guanyar-se la confiança del matrimoni d'avis. Maria Núria Rebella, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Els experts encarregats pel Ministeri de Treball per fer una proposta d'increment del salari mínim plantegen un augment del 3,4 o del 4,4% aquest any. És el que recull el document que han fet arribar la ministra Yolanda Díaz. Amb una millora del 3,4%, el salari mínim pujaria 39 euros al mes i passaria dels 1.134 bruts mensuals actuals als 1.173. Amb una pujada del 4,4, l'increment seria de 50 euros mensuals. Aquests augments són superiors a la inflació del 2024, que va ser de mitjana del 2,8%. Amb aquest informe a la mà, ara, Yolanda Díaz convocarà els agents socials per intentar arribar a un acord. Esports, Marcos García.
El Barça espera arribar el diumenge a la final de la Supercopa de Futbol després de superar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Gavi i Lamine Yamal. Avui el Madrid i el Mallorca busquen a partir de les 8 l'altre lloc a la final d'aquesta Supercopa. De fet, de cara a aquesta final de diumenge, el Barça ja podrà disposar de Dani Olmo i Pau Víctor perquè el CSD ha donat la mesura cautelar urgent per tornar a inscriure els jugadors. A l'Eurolliga de bàsquet, Mònaco-Barça a les 7, un partit amb la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Mònaco és el líder d'aquesta Eurolliga i el Barça ocupa la desena plaça de la classificació. Encara en bàsquet, a l'Eurocup femenina, Pets d'Hongria, Unigirona. És un partit anada dels vuitens a les 6 de la tarda. Ahir, a l'Eurocup Pro masculina, Joventut 93, Besiktas 70. En marxa la cinquena etapa del Rally Dakar. És tornada de l'etapa marató. Entre Alula i Hail té 430 quilòmetres cronometrats. El català Edgar Canet segueix entre els 10 primers classificats en motos. A la Champions d'hoquei patins, Barça-Noia a 2:15 i Reus Porto a les 9. I de matinada a l'NBA, els Brooklyn Nets del tècnic de Badalona Jordi Fernández han perdut contra Detroit 98-113.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal entrar als anals de la història.
I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
David González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Tu tens paràlisi cerebral.
Sí, jo tinc una paràlisi cerebral, en el meu cas és una hemiparèsia esquerra que m'afecta a la cama i al braç esquerre.
A la cama i al braç esquerre, això vol dir que t'afecta la mobilitat?
Sí.
Bàsicament, l'efecte que té això al teu dia a dia és que... però vaja, jo he vist entrar aquí la mar de bé.
Sí, però m'afecta la mobilitat.
De quina forma? És a dir, amb quines dificultats et trobes en el teu dia a dia?
Bueno, en el meu cas més al braç que a la cama, perquè a la cama estic operat, però a nivell de pues, moviments, el caminat, hi ha algunes coses que em costen més que altres.
Mm. El Noelia Iglesias també ens acompanya, psicòloga especialista en esport. Què tal, Noelia? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sovint, no sé si és així, però es confon amb la discapacitat intel·lectual i no estem parlant d'això avui.
No, concretament avui del que parlem és de paràlisi cerebral, que com a definició podríem dir que és un trastorn neurològic permanent causat per lesions o anomalies al cervell en desenvolupament que afecta principalment a la mobilitat, al to muscular i a la postura. Això pot implicar que hi hagi una discapacitat intel·lectual, però moltes de les persones que tenen paràlisi cerebral no tenen aquest tipus de discapacitat i tenen unes capacitats intel·lectuals normals.
Estem parlant d'una discapacitat física, bàsicament. Tu, David, tens 21 anys ara. Tu treballes, estudies, què fas?
Sí, ara mateix estic treballant, però fins ara he estudiat i l'any passat vaig acabar un grau superior de producció audiovisual.
I quan tu a la gent els expliques que tens paràlisi cerebral, com reaccionen?
Depèn la persona, hi ha persones que es sorprenen més, hi ha altres que ho tenen més a la mà, igual perquè tenen algun cas a prop o tal, que no els hi sorprèn tant.
Que perquè d'entrada no és visible.
No.
I per tant, és com, què vol dir això, no? Els descol·loques, d'alguna forma.
Sí, alguna vegada he escoltat que em diuen, doncs perquè ens ho has dit, si no, no ens haguessin donat compte.
El David González i 10 companys més formen part d'un equip sènior del Disport Futbol Club, que és una associació esportiva amb seu a Pallejà, al Baix Llobregat, formada per nois i noies de diverses edats amb una peculiaritat, que és que tots tenen aquesta paràlisi cerebral. També s'acompanya l'Iñaki Requena. Bon dia, Iñaki.
Bon dia, Ricard.
És l'entrenador del Disport i, a més, té 2 fills que són bessons, que tenen paràlisi cerebral i que també juguen en aquest club. Que això ja d'entrada deu ser una dificultat, això d'entrenar els teus fills, no? O no?
Bueno, yo cuando me pongo la gorra de entrenador, al final
son... Tots igual.
Todos son... Yeah. Todos son jugadores y podríamos decir que todos son como si fueran hijos, ¿no? Los trato a todos por igual.
Quan entenc que aquí arribes tu pels teus fills, no?
Sí, bueno, yo cuando viví en Bilbao ya fui jugador de fútbol, ya fui entrenador allí 7 años y cuando llegué aquí, a raíz de la parálisis cerebral de mis hijos, especialmente de Eder, que está más afectado, pues surge la posibilidad de que jugara fútbol en el Fútbol Sala Castelldefels a través de un grupo que creó la Federación Esportiva Catalana de Parálisis Cerebral. cuando llevaba 2 años jugando se quedaron sin entrenador y vi la oportunidad de volverme a meter en el mundo del fútbol en la faceta de entrenador y ya llevo 10 años entrenando equipos de jugadores con parálisis cerebral.
Clar, entenc, Noel, que això és importantíssim per a aquestes persones, no? Persones que tenen una discapacitat física que puguin fer un esport físic.
Sí, clar, evidentment, com qualsevol altra persona. O sigui, per tot és conegut conegut els beneficis que porta l'esport i amb les persones amb paràlisi cerebral, doncs encara igual, o sigui, encara més potser, perquè hem de tenir en compte que quan som infants adquirim les habilitats, no?, d'una manera amb un component motor, sí? El caminar, el parlar, l'escriure, no?, el manipular. Tot això, amb les limitacions que presenta la paràlisi cerebral, pot generar un impacte emocional, sí?, que es pot treballar des de la vessant psicològica. Sí? L'esport, evidentment, ens ajuda, sí?, a pal·liar totes aquestes coses que poden passar.
Clar, perquè és una etapa de la nostra infantesa, no?, en què la part física és importantíssima. No? Tota l'estona ens movem, tota l'estona intentem arribar a un lloc. No? I llavors,
les nostres interaccions socials...
Clar, neixen en això, en l'espai físic. No?
Clar.
Tu, David, des de quan jugues a futbol?
Tota la vida jugava a l'escola, però deu fer uns 10 anys, 11, que jugo a futbol amb paràlisi cerebral.
I què suposa per tu jugar a futbol?
Bueno, per mi el futbol pràcticament ho és tot. I ara, amb els meus companys d'esport, ja ha canviat això de... Abans anaves a entrenar perquè t'agradava el futbol, però ara, a part de que ens agrada a tots el futbol, és per anar a passar un rato amb els teus amics. Ja. Anar a entrenar és jugar a futbol, però també passar un rato amb els teus amics.
I això suposo, Iñaki, que és el que et fa més feliç, no? Donar aquest espai a totes aquestes persones, a tots aquests nois i noies, de que puguin trobar-se entre ells i poder jugar a futbol. Una cosa tan senzilla com jugar a futbol.
Sin duda alguna. Al final, todas estas personas asocian el deporte a la frustración, ¿no? Por lo que han vivido en la escuela, en el colegio, o si lo han intentado en equipos normalizados, las experiencias no siempre han sido positivas, ¿no? Entonces llegan aquí a un entorno donde se encuentran reconocidos y valorados por lo que pueden aportar con sus diferentes capacidades, donde se encuentran personas con sus mismos problemas que los han vivido a lo largo de su vida, que les pueden aconsejar, que se pueden ayudar unos a otros, y también es un beneficio incluso para las familias, ¿no? Para los padres. Siempre, cuando tienes un hijo con discapacidad, siempre te haces esa pregunta de por qué me ha tocado a mí, ¿no?
Yeah.
Cuando llegas a un entorno donde te encuentras con otros padres que también les ha tocado, pues esa pregunta que no tiene respuesta y que no nos la deberíamos hacer, pues ya no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, tan satisfactorio es poder enseñarles fútbol y que disfruten del fútbol y que consigan resultados, como verles cómo se comportan como grupo, cómo se apoyan, cómo se animan y cómo retoman el pulso a la sociedad, ¿no? Esa sociedad que muchas más veces de las deseadas les invisibiliza o les aparta, ellos luchan a través del deporte por volverse a hacer visibles, ¿no?
Al matí de Catalunya Ràdio vam assistir a un entrenament del Disport a finals d'any. Vam parlar amb dos dels seus jugadors, el David Trepat i l'Aquet Charraquena, y lo escuchamos en aquel reportaje de Andreu Merino y la Lara García.
Empezamos a correr por aquí, suave, suave.
Yo, cuando tenía 10 años, volía jugar a fútbol, veía que los meus companys jugaban a fútbol a equipos normalizados y yo volía competir, y no había cap equip.
Yo tengo una discapacidad leve que no me afecta mucho y toda mi etapa en el fútbol normalizado la viví con frustración y yo me notaba en inferioridad de posibilidades con respecto al resto de compañeros y notaba que los entrenadores y entrenadoras no contaban conmigo de la misma manera que lo hacían con el resto. Estuve un año sin jugar a fútbol porque no me apetecía y es difícil ya que el fútbol me encanta. Y entonces empecé a jugar a este fútbol y el hecho de jugar con personas que comparten una afectación contigo y estar en un entorno en el que te ves más reflejado ayuda mucho.
Jo crec que t'aporta més confiança, no? Perquè al final, quan jugo amb amics, doncs clar, al final, amb més potència de cama, més potència de xut, doncs no m'ho passo bé, en canvi aquí m'ho puc passar bé.
És un futbol de alto nivell, con gran velocidad de juego, con jugadores que dominan el balón.
Jo també tinc el dret a poder competir, que a vegades es posa molt l'accent en la part social, que està molt bé, però també és important de dir, hosti, jo soc una persona que vull competir, soc molt ambiciosa, i si no tinc un espai on poder fer-ho, doncs em frustro.
No podemos perder balones. El calentamiento, pero todos los balones cuentan.
I a nivell espanyol, per exemple, som 8 equips que juguem aquesta lliga I ara que hi ha un punt també de que falten recursos, és a dir, falta que apostin molt pel futbol adaptat, per l'esport adaptat, en general.
A este fútbol le falta mucha repercusión, mucho impulso mediático. Sin ir más lejos, hace un par de semanas fue el Mundial de Salou y en un partido de fase de grupos cualquiera había dos personas en la grada. Hace falta que más gente lo vea y que se dé más visibilidad para pues, que más chavales jóvenes empiecen a jugar, que se puedan reflejar en gente como nosotros que lo estamos jugando ahora.
Y aún la idea obviamente es a competir y a ganarlo todo.
Y más viniendo de la temporada pasada, que no fue la ideal, venimos con todas las ganas y trabajando con toda la humildad para competir al máximo.
I a part, que el maig, la final d'aquesta lliga es disputa a Vilanova i esperem que el títol doncs es quedi a casa.
Corre per la banda una banda armada. Armada per mafies ambientistes.
Vaja, i aquest futbol, com és? Quines diferències hi ha amb el futbol normalitzat?
Bueno, al final se llama fútbol adaptado. Las diferencias son que jugamos fútbol 7 en lugar de fútbol 11. Mm. Las dimensiones del campo son un poco superiores a un campo de fútbol 7. Dijéramos, jugamos en un campo de fútbol 11 de frontal de área grande a frontal de área grande. Es un 70 por 50. No hay fuera de juego y el saque de banda se puede realizar rodando por debajo porque hay jugadores que tienen un brazo afectado y no lo pueden hacer por arriba. En el resto es completamente normal. O sea, al final, mucha gente que viene a vernos se piensa que va a haber algo que le puede causar lástima o compasión.
No, hay rivalidad y hay competición allá, ¿no?
Hay rivalidad, hay competición y hay fútbol de calidad. O sea, yo que vengo del fútbol normalizado, veo este fútbol y te olvidas de que esos chavales tienen discapacidad porque los ves jugar y sí que les ves que alguno corre de forma diferente, pero a nivel de desarrollar fútbol es perfectamente normal.
Claro, vosotros jugueu la Liga Catalana y Española.
Jugamos Liga Catalana, sí.
Tiene un palmarés impresionante.
Tenemos un bonito palmarés, acumulamos muchos títulos. En los últimos 5 años hemos sido 2 veces campeones de España y 2 subcampeones. Con la selección catalana ganamos la Copa del Mundo de Clubs el año pasado, el Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona. Y bueno, y a nivel de España, pues lo que comentaba Akechan, jugó un mundial ahora en noviembre, que ha participado David con la selección española absoluta, han sido novenos, la mejor clasificación de España histórica, y había pues 3 jugadores de Disport representando al fútbol catalán.
El reportatge que sentíem, Noelia, parlaven de frustració al fet d'haver jugat amb equips normalitzats, és a dir, que segurament també és important que existeixin aquest tipus d'equips i aquest tipus de futbol per ells, no?
Home, és que hi ha una cosa que és molt, molt important recalcar, no? I és que les persones amb paràlisi cerebral no són persones que estan malaltes. Són persones amb característiques especials de les quals se'n deriven unes necessitats especials, sí? Mm-hmm. Llavors, amb atenció, amb rehabilitació física i amb educació correctes es poden aconseguir progressos molt, molt importants. I el que és necessari és treballar amb intervencions orientades a que els infants i que les persones amb paràlisi cerebral percebin els seus èxits com a resultat de les seves habilitats i competències, no com una benevolència, no?, per part dels altres. Llavors, l'enfoc psicològic a l'hora de tractar aquests esportistes és la mateixa que amb qualsevol esportista que no pateix cap mena de trastorn. O sigui, les variables són les mateixes a tractar. Motivació, frustració, estrès competitiu, concentració, tot això és el mateix, igual.
De fet, un dels entrevistats que ara sentíem reivindicava que, a més, el que volen és competir.
No? Volen
competir. Guanyar, que volen... No? Vull dir que no és allò, vaig a jugar a passar l'estona, no, no.
Com a totes les persones, hi ha qui ho fa de manera lúdica, hi ha qui ho fa per salut, i també hi ha el rendiment dintre de la paràlisi cerebral, o sigui que volen competir. Mm. Se senten competents, se senten amb ganes. Aquesta superació és la que volen al seu dia a dia i fa que continuïn.
Bé, tu, David, per exemple, et passava que quan jugaves a futbol al pati et senties aquesta frustració que deia que sentíem en el reportatge?
Sí, també quan vaig jugar uns anys a l'escola, futbol normalitzat, i sí, és veritat que la frustració aquesta la sentia perquè veia jo que tots els meus companys jugaven i jo normalment no jugava o tenien en compte més els altres companys que a mi, al pati també, moltes vegades era jugàvem a futbol i deixem el David a l'últim per la discapacitat, perquè no juga igual que nosaltres.
I en canvi ara està jugant...
I ara tot això, gràcies al futbol amb parálisi cerebral, tots els meus companys tenim el mateix, llavors ningú es sent diferent a la resta.
No, no, però deia que jugaves a la selecció espanyola, també.
Sí.
Ah. O sigui, de no jugar al pati, a jugar a la selecció espanyola.
Mm-hmm.
Ah, això és bestial. No?
La facilitació d'interacció social a l'esport és evident. És evident, amb totes les persones.
I els pares aquí, Iñaki? Perquè, clar, molts pares també deuen voler que tots siguin una estrella. També va haver-hi frustració aquí per part dels pares, o no? Costa gestionar això?
Pues sí, cuesta, ¿no? Porque al final los padres con hijos con discapacidad somos quizás demasiado hiperprotectores con ellos, ¿no? O sea, tratamos de defenderles de todo. Y exponerlos en un equipo donde tienen que convivir, donde tienen que a veces estar en el banquillo, a veces no ser los protagonistas, pues a veces pues no es fácil de llevar, ¿no? Pero, como te decía antes, el beneficio es tanto para los jugadores como para las familias, y dentro del entorno de padres, pues entre todos pueden aconsejarse, ayudarse o intuir que lo que le pasa a tu hijo también le pasa a otros hijos y sentir el triunfo como el triunfo de todos y llevarlo de una forma pues quizás más normal, ¿no?
Clar, aquí també hi ha els desplaçaments, és a dir, entenc que la part econòmica també és la que fa que pues, tot això no sigui tan sostenible a vegades, no?
Pues no, la verdad es que no es sostenible, o sea, la verdad es que la viabilidad que tiene Disport con todo el palmarés que tenemos está muy limitada. Nosotros nos desplazamos, la Liga Nacional se disputa en 5 fines de semana, donde todos los equipos de España se desplazan a un lugar y juegan 2 partidos, uno el sábado y otro el domingo. Competimos con equipos que tienen presupuestos 3 veces el nuestro, 4. Nosotros nos desplazamos en autobús, nuestras 8-10 horas de autobús, todos juntos, viajan los padres con nosotros, es algo que dentro del club entendemos que es una vivencia que hemos de compartir. Nos hospedamos en el hotel más barato que encontramos, jugamos un partido el sábado, jugamos un partido el domingo, cogemos el autobús, nos volvemos para Barcelona y el lunes pues a la universidad, a trabajar, a lo que toque. No tenemos masajista, no tenemos fisioterapia, no tenemos psicóloga en este caso, no tenemos batidos recuperadores ni nada. O sea, nosotros, como yo les digo, pasta y pollo y al campo a jugar. Y con estas circunstancias pues estamos ahí compitiendo a muy alto nivel, ¿no? El fútbol catalán está muy reconocido y obtiene unos grandes resultados. También lo más duro de esta situación es que a veces nos llegan jugadores a los que no podemos dar cabida por la estructura que tenemos, ¿no? O sea, tenemos un equipo senior, alta competición, porque el nivel de los jugadores es muy alto, y tenemos un equipo de chavales jovencitos que de 8 a 18 años, ¿no? Y nos han venido a veces jugadores que nos gustaría encuadrarlos en un equipo B para jugar la segunda división española,
no,
pero
podeu.
Es que económicamente es imposible. O sea,
bueno, arrastramos... y como entreneu, ¿no? Porque entreneu a camps diferents...
Sí, nos ha tocado a veces pagar por entrenar. Actualmente, afortunadamente, gracias al Ayuntamiento de Paella, al Ayuntamiento de Castelldefels y en Barcelona, que podemos entrenar también. Entrenamos un miércoles en Paella, un miércoles en Barcelona y los fines de semana en Castelldefels, gracias a que tenemos estas ayudas. No tenemos una sede como tal. No
entreneu mai a las mateixes instalaciones.
No. Ni jugamos, ¿no? Y los partidos de Liga Catalana también se juegan en los pabellones que nos van cediendo diferentes ayuntamientos para juntarnos allí los equipos y disputar las jornadas.
Y aquí posaven valor el fet que hi hagi psicòlegs en els equips.
Uh-huh. Jo des d'aquí faig una crida, diguéssim, a totes les entitats esportives, no? I que s'animin a incorporar al seu equip tècnic la figura del psicòleg esportiu, perquè realment se'n recorden, no?, d'aquesta figura quan ja es troben amb les dificultats. I han de pensar que podem fer una prevenció molt bona. I no cal que potser sigui que aquesta figura estigui integrada sempre a l'equip tècnic, però sí que de manera puntual s'hauria de fer intervencions amb l'equip d'entrenadors, no només amb els esportistes, perquè moltes vegades ens trobem que els problemes o les dificultats venen a partir d'aquests entrenadors que els hi falta una mica de formació psicològica. No han de ser psicòlegs, però sí que han de saber de psicologia.
I a vegades sensibilitat, no?, una mica, també.
Clar, potser no podem arribar a tots els esportistes, no?, si és una entitat molt grossa, però sí que si treballem amb els entrenadors sí que podem arribar d'una manera o altra a tots els esportistes.
Bé, és que al final, Iñaki, tu fas de psicòleg una mica també, no? Perquè parlaves de la frustració dels pares, de les dificultats d'entrenar aquí o allà, que tenen feines, és a dir, que són persones que necessiten potser més acompanyament, perquè l'esport, és a dir, forma part de la seva vida com una cosa més, però també és molt important, no? És com...
o amb els pares és la tercera cama. Vull dir, és que és així. O sigui, estan els esportistes, estan els entrenadors i estan els familiars. És superimportant fer intervenció també amb ells i aconsellar-los.
Sí, sí, al final tienes que hacer un poco el papel de todo, un poco, ¿no? De animarles, de apoyarles y también un poco lo que decía David antes, ¿no? O sea, entre ellos es algo de lo más bonito que puedes vivir, es que los más veteranos aconsejan a los más jóvenes porque se encuentran ante situaciones en la vida y en la sociedad que les vienen grandes, ¿no? Porque la sociedad no está preparada para darles oportunidades a estos chavales. Y los más veteranos que ya han pasado por ese camino, pues les aconsejan, ¿no? O sea, que al final esta faceta psicològica també entre uns i altres se van ajudant, no?
Clar, tu, David, per exemple, quan surts a jugar al camp, hi ha molt públic? El públic com és? O són els pares i prou?
Normalment són els pares, sí, sí.
Aquí també la visibilitat és la que deia, la que reclamàveu, diguéssim, no?
Sí, sí, al final és el que comentava que està en el reportatge que hemos oído, ¿no? El Mundial se celebra en Salou, està jugando allí la selección española.
Sí, però es poden veure per streaming els partits,
no? Se poden
veure
per streaming, sí. De hecho, la Liga Nacional desde hace 2 años se puede ver por streaming y hay veces que nos conectamos y dices, hostia, es que no hay ni los padres que podríamos sumar de espectadores, no los hay, ¿no? Quizás necesitamos un poco más de repercusión, ¿no? Yo a veces me comparo con el fútbol femenino, ¿no? El fútbol femenino hace unos años estaba en una situación que podíamos decir pareja a la nuestra, nadie sabía que las chicas podían jugar a fútbol y de repente pues pegaron el boom y bueno, y encantados de que el fútbol femenino haya llegado donde ha llegado, ¿no? Pues nosotros siempre soñamos con que quizás algún día nos toque a nosotros, ¿no? El fútbol de personas con parálisis cerebral pueda dar ese pelotazo, los equipos grandes se fijen en nosotros, algún equipo pueda acoger a un equipo como Disport y poder pues no expandir el mensaje que tienen, o sigui, que transmitir.
Incloure-los també dins l'estructura un club, per exemple.
Sí, sí, sin duda, no. Bueno, es algo que llevamos tiempo buscando, hemos tenido conversaciones con algunos clubs de Catalunya que no han llegado nunca a buen puerto, pero bueno, es lo que te decía antes, la viabilidad de Disport está en entredicho, no sé si duraremos 1 año, 2 años o 3 años, porque a medida que se van incorporando equipos a la Liga Nacional, hay más desplazamiento, lo cual supone más gasto, lo cual para nosotros sería inasumible, ¿no? Entonces, pues no sabemos hacia dónde tendremos que ir.
Perquè, clar, és a dir, a part de la subvenció de l'Ajuntament de Pallejà, que em sembla que porta 1.000 euros...
1.000 euros.
Tens algun sponsor més?
No, Fundación La Caixa nos subvenciona con 4.000 euros. Hasta el año pasado nos patrocinaba Smart Group puntualmente el año pasado Somcastelefels nos dio una ayuda de 1.000 euros también, pero es todo lo que tenemos. Con eso cubrimos un 20% del presupuesto y el resto pues es a través de jugadores padres, milagros que puedan ocurrir, como un año que volviendo en AVE, que nos salía más barato el AVE que el autobús, vinimos en AVE, hubieron los incendios de Lérida que se cortó el AVE y íbamos en un tren de esos, afortunadamente, entre comillas, porque nos devolvieron el precio del billete, que para nosotros fue una ayuda indirecta inestimable, ¿no? O sea, yeah. En este nivel nos movemos, ¿no?
Ens falta reconeixement. Ens falta reconeixement. Però tot i així, clar, seguim lluitant, ¿no? O sigui, sí que és veritat que quan trobes aquestes dificultats, la motivació a vegades... baixa, però al final ens agrada l'esport, és la nostra vida i ens aporta moltes més coses. Llavors, bueno, el reconeixement ja arribarà i si no arriba, doncs és igual, nosaltres seguirem lluitant i fent que tot això sigui possible.
M'encanta, Iñaki, perquè al final la teva, aquesta lluita, que era una lluita primer pels teus fills, ara ja és per la pròpia causa, no? L'has convertit en això, no?
Sí, sí, és per a tots. O sea, ya, bueno, mis hijos se benefician también, pero al final es una lucha por el reconocimiento, por lo que decía Noelia, de que los chavales no necesitan compasión, necesitan que la sociedad les dé oportunidades para que demuestren todo lo que valen, y es lo único que nos reclaman.
Mm. Si algú que ens estigui escoltant i vol col·laborar amb vosaltres, què ha de fer?
Bueno, ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra web, de Disport o en nuestras redes sociales, pues nosotros dispuestos a colaborar con quien haga falta. Dedicamos mucho tiempo a entrenar, al final la estructura de la junta son los padres, o sea, la presidenta es la madre de un jugador, la persona que lleva las redes sociales es otro padre, el tesorero es otro padre, mi mujer es la secretaria, al final lo tenemos que hacer todo entre nosotros porque en nuestro tiempo libre, porque todos tenemos nuestros trabajos al margen del fútbol, pero ponerse en contacto con nosotros y toda ayuda será bienvenida.
David, ¿guanyareu aquest any la Lliga o no?
Ho intentarem.
Sí, intentarem. Ho intentarem, està bé, però sí, no?
Donarem el màxim per intentar arribar a la final i guanyar. És el nostre objectiu.
David, Iñaki i Noelia, gràcies per venir avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Ricard.
Fem una pausa i... Ai, ara tornarem.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del iogurt grec natural Eroski pack de 6 per 1 euro amb 55 cèntims o del detergent líquid Eroski explosió de frescor 46 dosis per 3 euros amb 4 cèntims.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Per abrigar-te, per fer esport, per anar d'excursió, per anar a l'escola. Sabeu què és?
A veure...
És la dessuadora del Mic. I és ben xula. Per davant i per darrere. A la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. De Moda Home tenim totes les peces claus de la temporada. Jerseis, pantalons, dessuadores, camises i d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, del 7 de gener al 28 de febrer, a la botiga, la web i l'app.
L'amor és el batec de l'univers sencer. Torna al Liceu la Traviata de Verdi, una de les òperes més estimades de tots els temps. Del 17 de gener al 2 de febrer. Entrades a liceu.cat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans. Walking
to the moon. Nova temporada d'Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3CAT i a TV3 aquesta nit, després de Polònia.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva i ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent? Molta cuidado. Mira, avui farà un bon dia...
Cortes de manga...
Sí, senyor.
Insultos...
Una mica.
Patades...
Home, és el mal temps, ara fa fred, ara fa calor, i per això, i passa el que passa...
Qué mal lo ha pasado la Porta.
És que no pot ser, pobret. Ha estat a punt de morir-se.
Yo he ganado dos partidos.
I estic aquí jo, de cachondeo.
Un en el campo y otro en la Moncloa.
M'agradaria, si m'ho podries fer un recopilatori... Ja tenim! He trucat als Mossos, eh?
Se me'n fot.
Hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, una Vinya Mata, Carles Roig, Joel Díaz. Bon dia!
Bon dia! Bon dia!
Carme Lloberes, bon dia, Carme.
Molt bon dia, ja ens ho hem dit, però
vaja. No perdes l'espectacle que avui viurem.
Home, m'interessa el tema, sí.
Ara ho explicarem, però abans, que ens queda pendent aquesta hora?
Doncs aquesta hora ens queda pendent parlar de la doble victòria del Barça i a la tarda... Per una banda es va classificar el Barça per la final de la Supercopa d'Espanya i d'altra banda...
Toma! I toma!
President Laporta, pari de cridar si no li fa res.
És que el Barça, collons!
Va, que es farà mal al braç, que es farà mal al braç. Si no li fa res, para de cridar.
Quanta no vaig anar!
És que m'animo, eh? Què és això? Escolti, president, sí, pari de cridar i de gesticular d'aquesta manera exagerada. Deixi anar aquesta cadira perquè l'hem de fer servir.
Escolti.
Ja? 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 Sí? N'hi ha prou? Perdó. Després intentarem parlar d'aquesta victòria, ni que sigui momentània.
Perdoneu una cosa, macos. Hi ha tanta gent despullada a l'estudi.
Sí, hi ha gent despullada a l'estudi.
Ho hem vist. Avui... Hi ha un elefant a l'habitació.
Ens han vingut a veure un grup de persones que reivindiquen poder exercir el nudisme en tots els àmbits de la vida.
Sí.
De fet, fa uns dies vam veure... Recordeu que als cinemes a Barcelona que hi havia... que hi va haver-hi persones que van anar-hi a veure una pel·lícula despullat.
Sí, a diferents ciutats.
Hombre, yo también lo hago. Yo me pongo una peliculita de esa.
Ah, sí. No, era una...
Pantalones abajo y...
Sí, però no estem parlant d'això.
No.
Flaca.
I no parlarem amb vostè sobre aquest tema.
Bueno, pa un dia que hi vaya gente interesante al plató. ¿Cómo está, señora?
No parli al públic.
No giri. Si no s'importa, yo me voy quitando la ropa, ¿vale?
No.
Los calzoncillos, ¿dónde los dejo? Porque no nos confundamos después a la hora de recogerlos, ¿no?
Que no es claro, tregui els calzoncillos.
Que no pasa nada, hombre, que esto es natural, como la vida misma. Sí,
créeme.
Ja, ¡hala!
Déu meu, senyor.
Ya está. Libero.
¿Cómo que libero?
Yo soy liberado.
Mare meva.
Además, yo, bueno, cuando me desnudo, pues al ser calvo, estoy más desnudo que los demás.
Claro.
Yo soy como un gato egipcio de esos.
¿Para qué digo?
Los que no tienen pelo, que dan con un poquito de asco.
Ya está.
Bueno, me siento aquí con la señora.
Que no se sé,
¿vale? Toma tu ballola.
Yo no traigo toallola, ¿eh?
Tu ballola.
Bueno, me pongo un guión del programa, a ver si aguanta.
Això, molt bé. De veritat,
deixem-ho. Bona tarda, soc Maria Cinta Mandales.
Home, Maria Cinta Mandales,
què tal? I que no és maco això que està passant avui a la ràdio catalana. Per fi, clar que sí, Ricard, clar que sí. Des de la ràdio pública hem de fer que la gent s'alliberi de les cadenes tèxtils, que és la roba, no?, que d'alguna manera ens fa portar, doncs, el...
Vostè, Maria Cinta, és nudista, vostè?
Jo ja t'he explicat moltes vegades, Ricard, que jo sóc hipernudista, perquè crec que el nudisme es queda curt, i el que proposo és que obrim realment tot el cos, els elements. Obrim els plecs, obrim les aixelles, obrim, per què no, les vagines, els anus, obrim-ho tot.
Sí.
Que toqui l'aire una mica tot arreu, no? Penseu que quan escolteu la ràdio nua, sentiu molt millor el que diuen els locutors.
Perquè arriba més.
Arriba d'alguna manera per tots els poros de la pell. Això es fa molt mal. Perquè al capdavall el so què és? Què és el so? El so és energia, el so són unes zones telúriques màgiques que ens penetren per les orelles, perquè les orelles les portem nues, sempre.
Sí, normalment sí.
Excepte aquella gent que se les perfora, no?, babilònicament, amb aquelles arracades tan invasives. En canvi, si ens traiem la roba...
També està en contra de les arracades, també està en contra.
Evidentment. És un
objecte que interfereix en la...
Tot el que sigui profanar el nostre cos, que és un temple, a mi em sembla perfecte. Bueno, molt malament. En canvi, si ens traiem la roba, si ens despullem, com aquestes persones que tinc aquí, moltes gràcies, de veritat, moltes gràcies.
Les zones màgiques del so
ens poden penetrar per tots els orificis i poros de la pell. Podem sentir les paraules del Ricard, per exemple, i fins i tot podem sentir l'estat d'ànim de les persones, de la persona que ens està parlant.
És interessant la teoria.
Per tant, jo us convido, Ricard, Joan, Joel, Hermínia, els tècnics, despulleu-vos tots. Vinga, fem-ho tots, no, va. Ven-nos. Vostè també, jo, Carme Lloberes.
Comença.
Acabem-nos tots de les mans i projectem sons cap al cos de l'altre, penetrem-nos amb el so.
És igual. Molt bé, Maria Cinta.
Que vibri tot. Perdó. Bueno, també és natural el pet. No hem de defugir el pet. Hi ha molt de fer-vos.
Fins aquí, Maria Cinta. Hem de parlar de tot.
Vol comentar alguna cosa amb el públic?
Sí, No, bueno, acaba de dir dues coses. Lloberes, d'entrada, no sé si vols fer una descripció de, del nostre públic d'avui.
No, no, jo, a més, he tingut, diguem, unes petites converses abans, perquè, aviam, a mi em captiva veure, doncs, com altres idees, altres maneres de viure i altres maneres de fer, i et dic més, en els vestidors anem així.
Sí, ho sé, anem a conèixer, Joel, si et sembla, anem a conèixer algunes de les persones que ens acompanyen.
Vols que coneguem una mica de les persones? Bé, hola, què tal, vostè, com es diu?
Hola, jo em dic Carles.
Carles, vostè?
Àngela.
Àngela.
Jo em dic José.
José.
Josep Maria.
Josep Maria, i allà darrere qui tenim? Espera't un moment que vinc. Hola, què tal?
Hola, l'Anna.
Helena?
Anna.
Anna, molt bé. Bueno, jo no sé exactament... Bueno, t'agafaré de portaveu, d'acord?
Digue'm.
Formeu part d'alguna mena de col·lectiu?
Nosaltres sí, doncs pertanyem al Club Català de Naturisme.
Ara.
D'acord. Realment és una reivindicació que esteu fent, això, ara? O té alguna part realment de dir, no, és que la ràdio s'escolta millor despullat?
Bueno, és en part les dues coses, no? El nudisme és una forma de vida per nosaltres, per tant, podem escoltar tranquil·lament-nos la ràdio, però per l'altra és una altaveu per nosaltres, doncs, perquè reivindiquem, doncs, que se'ns tingui en compte, que ens respecti, sobretot, i que es respectin els nostres espais.
Nosaltres estem fent ara pur cachondeo. No sé si això ho interpretes fora d'aquest respecte.
També tenen sentit de l'humor, Joel. No?
Ah, bueno, en teniu de sentit de l'humor o no?
Home, esclar, nosaltres som nudistes, però també no som tontos i també tenen sentit de l'humor, no?
En el món del nudisme, diguéssim, deixar de mirar-se els ulls per mirar potser altres parts del cos, això ho considereu una falta de respecte o és amb tota naturalitat que us observeu els genitals?
No ens observem els genitals.
Però la mirada no se'n va sempre? No,
la persona, precisament quan vas, no, precisament no. El que fas és mirar la cara, mirar els ulls, i mires l'altra persona.
Fent jo ara.
Mires la persona, i no mires el cos de la persona.
No.
És més provocatiu anar amb un microbiquini, per dir d'una manera, que nano.
Una altra pregunta que tinc jo amb el tema del nudisme, t'ho preguntaré tu si et sembla, és que jo quan he anat a una platja nudista em sento una mica malament, perquè penso, hòstia, estic practicant el textilisme en un ambient nudista. Vosaltres, us agrada compartir espai amb a les platges nudistes, amb la gent que no va, diguéssim, despullada?
Bueno, no es que no nos agrade, sino que ellos, si vienen a la platja nudista, sería bo que también lo hicieran de primera vegada, ya que están en un espai nudista, que lo proven i segur que les encantaria.
Bueno, llavors, el que vosaltres reivindiqueu és que pugueu anar així això, al teatre, a llocs més quotidians, no?, al final. Que tingueu el vostre espai, també.
En aquest aspecte, sí, clar, seria més complicat amb un ambient, diguéssim, urbanita, no?, però sobretot amb llocs naturals, a fer qualsevol activitat, ja no sigui estar a la platja, sinó com hem fet, no? Fem trekkings o fem
sí.
excursions a la muntanya, les fem totes, tothom, o sigui, és aquest...
Home, però vas per la muntanya a fer una excursió despullat?
Sí, ja les hem fet. Sí.
I la gent, no, com reacciona quan es troba?
Natural, normal. No ens hem trobat mai... Bueno, aquest estiu vam fer 3 o 4, no?
Sí. Home, clar, si us veu, sí.
Però i els bitxos, no us piquen més, no?
No, pantalons curts, no? Clar, és igual. No, el tema és si aneu corrent.
Jo volia preguntar, Ricard,
perquè
també pel
si
tema legal.
Si jo em trobo algú despullat corrent a la muntanya, penso que li passa alguna cosa. Diré, és que li passa res, no? Perquè estem acostumats a veure algú sempre vestit.
Bueno, és acostumar-se,
sí,
no?
Sí,
precisament per això venim en aquests llocs així, no? Perquè la gent sàpiga que hi ha un col·lectiu, que tenim aquest estil de vida, i que no, precisament, són discrets. Vull dir, no ens posarem a nanos, a part que no podem, aquí al mig de Barcelona, o qualsevol ciutat que sí que podríem.
Això t'anava a preguntar. És il·legal a Barcelona anar despullat pel carrer?
A Barcelona sí, perquè té la seva normativa particular, però només són 4 municipis en tot Catalunya que hi ha una regulació.
Què és la regulació?
Això és interessant, perdona, això és
exactament a què afecta? És a dir, què és el mínim de roba que es pot portar sense que et multin?
Jo diria que a Barcelona no pots anar ni sense samarreta.
Hòstia, doncs llavors hauríem de multar molts estrangers d'aquests turistes que venen.
Però jo diria que a Barcelona no pots anar sense...
Sí, vostè ho confirma, senyor?
Sí, és així.
Vostè l'ha multat alguna vegada per anar despullat?
No. Vale. Fa molts anys, des dels 19 anys que soc nudista.
Des dels 19?
I llavors en tinc 68, fa molts anys. Normalment ens despullem on podem.
Perdoni que faci els meus càlculs, però si vostè és nudista des dels 19, jo crec que era nudista amb Franco, vostè.
Sí. Anàvem a platges que teòricament podia vindre la Guàrdia Civil i multar-te. Estàvem en el Tardo.
En el Tardo.
S'estava morint el dictador.
D'acord. Bueno, Ricard, no sé si vols algun testimoni més.
No, a mi me parece perfecto lo que ve això, tio. De verdad te lo digo. Yo creo que desnudarse es muy sano y la gente tiene que aprender a desnudarse en la calle.
Però no, és veritat que...
I desde aquí...
Amb lo del cinema pido... vam posar sobre la taula un debat i que és molt interessant, no? És una manera de visibilitzar tot això.
Yo pido a Jaume Collboni que retire las normas contra el nudismo.
Molt bé, senyor Rubiales.
Para poder ir desnudo i desnuda
i... Defensi Rubiales, jo no sé si és gaire bona idea.
Gràcies per acompanyar-nos avui. Espero que
gaudiu
de la part que ens queda de programa.
I per quin motiu un diumenge qualsevol no podem anar a missa de 12 despullats?
Sílvia Cavallet, què tal? Bon dia.
També.
Què té d'indigna i de vergonyant la nuesa, Ricard? Li ha de fer por a l'Església l'estat natural d'una persona?
No, sempre bona d'acord pregunta. Amb la Cavallol.
És que quan el nostre Déu creador va posar sobre la superfície de la Terra els nostres pares, l'Adam.
Era anglès.
Els va posar vestits. Els va posar vestits amb roba de Zara.
No.
Els va posar nus.
Sí que
els va posar. I, en canvi, avui en dia tapar-nos... amb teixits és una norma disciplinària que avui en dia ha deixat de tenir sentit, no? Que ens condiciona.
Sí, senyora.
Que ens constreny.
Molt ben dit.
No ens permet ser lliures, sí o no, Joel?
Sí, a tot, senyora Cavallol, a tot. I quan
no
dic a tot, és a tot.
Del que és baix, del que és lleig, no, del que és tonto. No ho feu.
Bueno, és que hi ha alguns escrots, per exemple, que, hòstia, falta mal
no
de veure.
No ho feu.
Però és que és igual, és que no estem parlant... Avui
és que no parlem de bellesa.
No, reivindiquem el dret d'anar despullats a casa.
Sí, home. Sí.
El cinema.
De sentir-se còmode amb... Sí.
El teatre, a missa, a la feina.
A la feina, també.
Jo sempre li dic a en Xavier que hauríem d'anar despullats a la feina.
Sí, i ell què diu?
Que no s'acaba de trobar còmode extraient semen d'un porc despullat.
Anem a parlar del Barça.
Sisplau.
Ara hi donarem una mica d'aigua. Collons. A hores del Barça ja té Dani Olmo i Pau Víctor inscrits. A més, ja és a la final de la Supercopa d'Espanya.
Dues circumstàncies que haurien d'alegrar el barcelonisme, però per alguna estranyíssima raó la cosa no acaba de ser així.
Toma! Metralladora de Tomàs! Toma!
President,
tornem a tocar els pèls de Rosas, hòstia! Que semblava que estigués en funeral!
No, estava una mica ensorrat.
Estava tocat, sí.
Pensi que l'altre dia estava dient que el CCD no donaria la cautela.
President, s'ha carregat els micròfons.
Hòstia!
Aquestes informacions que diuen que ahir a l'estadi va rompre la llotja cridant i proferint insults contra la gent de la Federació Espanyola, són certes o...?
Què collons han de ser certes, ni què polles?
Jo
no vaig insultar cap fill de puta dels que hi havia allà. I ho hagués pogut fer. Perquè tota aquella banda de mafiosos llepaculs han intentat fer mal a Barcelona.
Ara es trenca.
Han intentat trepitjar l'escut que porta el pit del cor.
Sí, el pit del cor, eh?
I el Barcelona no se l'insulta, mamons!
Molt bé.
No sou uns mamons!
S'està contradient.
Hòstia!
És que hi ha unes imatges seves que fa allò una botifarra...
Bueno!
Està cridant, no se sap ben bé què crida.
Són mostres d'alegria, collons! Que no heu xutat mai un moble quan celebreu alguna cosa?
No
allò que dius, vamos!
Sí,
No teníeu una cadira al costat quan Iniesta va marcar el gol de Stamford Bridge i la vau xutar?
Doncs miri, sí.
Sí,
que vaig xutar una cadira.
Jo vaig trencar el televisor a cops de cap.
Clar que sí!
Armínia va trencar la tele a cops de cap, eh?
I tant!
L'Iniestazo, és que no es pot estar content en aquest país, o què passa? Estic content!
Però no cal que cridi.
Toma!
Estigui content més tranquil. Li està inflant una vena del coll.
Ja està.
És que, a veure si tindrem un susto.
Què passa?
Què fot tota aquesta gent despullada? Tu sí que saps muntar festa, Ricard. Oh!
Ensenyi la cautelar, president.
Toma, cautelar!
aquest matí ens ha dit, president, que dimarts que ve hi haurà roda de premsa per parlar del tema, eh?
Uf, collons, hi haurà roda de premsa. A tots us vull veure allà. Sí, vull, sí. Veure la vull veure la cara de tots els periodistes, vale? Que han estat tirant merda contra el Barcelona. Sí. Han intentat fer mal al club que va fundar el pit del Gamper,
sí, sí,
el club del Johan.
Com passa de la risa al llanto en un moment, eh?
Sí, sí, sí.
I sabeu qui compareixerà a la roda de premsa? Ja no sé ni parlar, collons.
Doncs vostè, no?
Que vostè.
I una merda! No? Compareixerà la mascota del 125è aniversari.
Ah, molt
bé. El Cat.
Però si no parla, és un
nino. Pues us fodeu!
Anem a parlar dels actes de commemoració dels 50 anys de la mort de Franco.
Españoles. Franco ha muerto.
Ahir va començar el programa d'actes per commemorar la mort de Franco, uns actes que s'allargaran durant un any i el rei Felip no hi era.
En canvi, sí que hi havia el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Claro que sí, siempre al lado de la democracia.
Pedro Sánchez, bon dia.
Tuve un día intenso ayer. Por un lado tenía lo de Franco, por el otro lado tenía lo de la cautelar del Barça.
Ah, sí? Durant el dia d'ahir va estar pendent de la cautelar del Barça.
Absolutamente.
A veure si tindrà raó Pérez de Rozas.
El teléfono no paraba de sonar todo el rato.
Però qui l'estava trucant?
Ah, no lo puede decir.
Va.
No.
Una pista. Des d'on el trucaven?
Solo diré que eran llamadas internacionales.
De Bèlgica. Va ser un tuit de Carles Puigdemont, no sé si l'heu vist, que diu, i espera't quan descobreixin el que han pactat amb el Girona.
No voy a decir nada más, pero bueno, los presupuestos saldrán adelante.
Oye, que yo también estaba,
Una cosa per l'altra, eh?
Yo también estaba.
Sí, sí. Hola, Marichus Montero.
Bueno.
També hi era, sí, sí.
Claro, estuve en lo de Franco y después en Andalucía presentándome por el PSOE andaluz.
Sí, sí. Ah, clar, perquè...
Presidenta i candidata socialista.
Sí, sí, ara exacto. Compaginarà les dues feines.
Claro, doncs. Perquè luego digan que los andaluces no trabajamos.
Això no ho diu ningú, home.
Bueno!
Bueno, sembla la porta, que ja...
Venga, un paso adelante.
Home, doncs va fer bastant de la porta, eh? Amb sí, el PSOE andalucis. Sí, sí, sí.
Claro, con gana.
Molt bé, vicepresidenta.
Ay, qué chochorrío que soy.
Què vol dir això de chochorrío?
Que está aquí con una cara de... Bueno, como si estuviéramos en entierro.
Senyora Montero.
Bueno, felicitats per la seva nova feina, doncs. Anem al consultori del Joel Díaz.
Els oients pendents, les 24 hores del dia.
Primera consulta que ens arriba des de Badalona. Escoltem el Pau.
Vinga. Hola, Joel. Fa 6 mesos vaig ser pare i m'ha canviat la vida a molts nivells.
Molt bé.
Per exemple, jo no coneixia el món de les tovalloletes humides i ara que el conec, el meu cul ja no accepta una altra cosa.
Hòstia.
No sé si tu ho has provat, però vigila si ho proves, perquè ja no hi ha marxa enrere.
Ja. Ricard, sospito que els oients no s'acaben de prendre seriosament aquest consultori, però bueno, ells sabran.
Sí, poden ser consultes, recordem-ho, de tot
de
tipus.
De tot, però la gent escull la xurrada. Aviam,
sí,
el tema...
Estic entre dos pisos, que no sé què comprar...
Jo decideixo per ells.
636-36-0609.
Efectivament, i ara toca tema tovalloletes humides. Mira, Pau, no ho he provat, però m'ho han explicat, Pau, i es veu que, efectivament, netejar-te el cul amb aquestes tovalloletes és una sensació increïble. Hi ha gent que diu que fins i tot és ben bé com si un àngel et fes un petó a l'anus. Jo no ho sé, però jo, per si de cas, no ho provo perquè no vull que se m'aburgesi el cul. Sí. Pau, que crec que és el que t'ha passat a tu. S'ha d'anar molt en compte amb els luxes, Pau, perquè t'hi acostumes i llavors ja l'has cagat. Mai més ben dit. Per què? Perquè quan tu... perquè tu quan incorpores una comoditat a la teva vida, estareu d'acord amb mi, tornar enrere... resulta molt traumàtic, i jo crec que l'anar de ventre és una activitat que hem d'intentar mantenir el més simple possible, perquè una persona que no pot fer caca on sigui i com sigui és una persona dèbil, Pau. Una persona que ha perdut autonomia i independència en un àmbit amb el que jo crec que els humans ja hem involucionat prou al llarg de la nostra història. La vergonya judeocristiana ens va portar a cagar amagats en lavabos, l'enginyeria ens ha portat a cagar asseguts en una tassa, el capitalisme ens ha imposat el paper de vàter com a intermediari absurd entre pell i pell, no? I ara el que jo no penso és fer és tractar el meu cul millor que la meva pròpia cara, Pau. Què serà el següent? Portar tots bolquers? Com el Joe Biden. Jo he arribat al paper de tres capes, i aquí em planto, a nivell de sofisticació. Jo no vull malcriar més el meu cul, Pau.
Bueno,
de veritat.
Doncs llavors aquí a la ràdio no hi pots fer caca, nens.
Què vols dir, Mínia?
Home, perquè hi ha un paper que, bueno, és dolent.
Ja.
Sembla paper d'estrassa.
Doncs ja tens...
De llibar...
No.
Dels fusters.
De llibar. Sí, tens tota la raó, Mínia, tota la raó.
I només té una capa, eh?
Ah, només una, sí.
Sí, li has de fer molts plecs, per no tenir un susto. Va. I clar, bueno, si estalvies en paper de vàter...
Ho paguem entre tots els catalans, no podem fer un dispendi.
Sí, però si no pots fer un dispendi, però si t'hauries després, passa el que passa.
Però què passa? Què vols dir que passa?
Bueno, que RAC1 fa més audiència.
Tu creus que és pel paper de vàter?
Tu saps el paper de vàter que tenen allà?
A RAC1?
Quatre capes!
Vostè com ho
I
sap?
I perfumat i acolxat i amb floretes.
Perdona, tu com saps? Com bueno, saps el paper de vàter que tenen a RAC1?
Per què? Perquè jo vinc caminant. Sí? Ja ho sabeu, des del carrer Sicília.
Sí, allà a la Sagrada.
I a vegades, a l'alçada de Montaner, doncs ja, bueno, noto que em venen moltes ganes, diguem, d'enviar-li una carta al rei d'Espanya.
Ah, o sigui, puges a RAC1 a fer càquer.
Bueno, sí, ja que hi som, em quedo a escoltar el Basté una mica, eh? Yeah. Que no està mal, eh? No està mal. Però, bueno, a mi m'agrades més tu.
Gràcies, Armínia. Ha entrat ja el Fran Lluís Giró, què tal? Hola, Fran, no, només digues hola. No obris els ulls.
Hola.
Has entrat amb els ulls
bon
tapats?
Bon dia, sí, m'han embarat i vaig amb els ulls tancats. Sí.
Molt bé,
no
encara, encara
no
els
has
obert.
Vas molt abrigat, eh?
Encara no els has obert, eh?
No,
segur, eh?
No, no els he obert.
Segur, eh?
Em poso els auriculars? No?
Pots aguantar dos minuts més amb els ulls tancats o no?
I tant.
Doncs vinga, Joel, anem a la segona consulta.
Segona consulta.
S'adormirà.
Ara hem d'escoltar la Mari Pau, que ens ha enviat la seva nota de veu al 636-36-0609 des de Sant Feliu de Llobregat.
Hola, bon dia. Soc la Mari Pau de Sant Feliu de Llobregat.
Uh-huh.
Tenia una consulta per tu, Joel, que és... En aquest espai, que us ho passeu tan bé, però tan bé, i que feu riure tant, per què no hi ha més dones?
Vale. Bé, moltes gràcies per la teva consulta, Mari Pau, per aquesta consulta de la que és impossible que surti viu. Però endavant, aviam, pensant-hi una mica, d'entrada et diria que aquest espai, el Temes Pendents, és un espai dedicat a la paròdia i a la sàtira de l'actualitat política i social del país, no? I que, malauradament, la majoria de personatges que parodiem són homes, perquè és que, malauradament, la majoria de protagonistes de l'actualitat social i política del país també són homes.
Noel.
Dit això, és evident que també hi ha un component de masclisme estructural...
Noel, vols una manguera?
Per què vull una manguera?
Per regar una mica al jardí on t'estàs fotent.
Hòstia,
Josué.
Ja.
Com que Josué? Josué?
Calma't una mica. Josué, que t'estàs posant nerviós i no saps dir què dius.
Mira, Carmínia, calla un moment i deixa'm parlar.
Ho veus?
No t'importa, per què?
Així tracteu les dones, en aquesta secció. No. Mari Pau, no aquí tens la teva resposta. Eh?
Ja.
Això és un camp de naps. Això és un camp de naps. I jo em sento com si estigués en un bucaque.
No,
que algú vingui, sisplau.
Com pot ser que vostè sàpiga què és un bucaque?
No em corregeixis! A mi no em facis més plàning!
Va, és igual.
Vale?
Bé, doncs queda resposta.
No, t'he fet tacar els ulls perquè avui ha vingut un públic molt especial a veure't a tu, que és fan de la cançó del dia.
Sí.
I quan tu vulguis, el pots descobrir.
Ostres!
Endavant! Que no, que no.
Dedicat a tu.
Gràcies. Per sort hi ha molta cama creuada.
No, però què passa? Que t'espanta la nuesa, Frank Lluís?
No, però clar, m'ha sorprès.
No t'ho esperava. Estàs vermell, t'has posat vermell i tot.
Home, a veure, també fa un xic de calor.
Vols espullar-te tu també, Frank Lluís?
No ho tenia contemplat, Armínia.
Si vols, t'ajudo.
Llavors,
el camp de naps
era literal.
Només la samarreta.
El camp de naps era literal.
No, que hi ha dones.
Vinga, va, cremallera.
Sí.
Ui, ui, ui.
Bueno. Da papaja, eh?
No tot... Què diu vostè?
Hombre, que el Franco lo veia aquí quitándose eso, tío. Madre mía, eh?
Ostres.
Ole! Dame un piquito, piquito, piquito. Dame un piquito.
Segui, sisplau.
Es que yo estoy desnudo, no me puedo sentar ahora mismo. Yo ya estoy como Dios me trajo al mundo.
Anem a la cançó del dia, venga.
Vinga, som-hi.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Que n'hi hagi tant.
Que n'hi hagi tant, mira, com aquí a l'estudi. Que n'hi hagi tant. Rendim-nos avui sense por a Remei de Cala Fresca. Apunteu-vos bé el seu nom, que ja n'hem parlat alguna vegada.
Sí. Arbúcies,
i
no?
Seran, Arbúcies. Correcte, d'Arbúcies, a la falda del Montseny. Seran segur un dels grups d'aquest acabat d'estrenar 2025, perquè el Boca Orella ja fa temps que corre i s'ha convertit, jo diria, en una bola de neu imparable.
Que som família teva.
No, però és que valen molt la pena pel que fan, per com ho fan i pel discarro que acaben de publicar, que es diu L'Am de la Pregunta. El van treure ara fa un parell de setmanes. Per tant, jo us recomanaria que poseu a Remei de Cala Fresca a la vostra vida.
Remei de Cala Fresca publica L'Am de la...
L'Am de la Pregunta. I la cantant, la seva
front
woman, ara que parlàvem de que hi ha tants homes...
L'Am de la Pregunta.
Doncs aquesta dona, la front woman cantant de Remei de Calafresca, que es diu Chantal, és una força del de l'escenari. Chantal.
Chantal.
Chantal. Sí, realment, Chantal, tu vas a un concert de Remei de Calafresca i no li pots treure l'ull de sobre perquè té una força que és impressionant.
Ja te digo yo, tiene una fuerza y una buena perola también.
Sempre parlant d'això, estem parlant de la qualitat, de l'energia artística.
Sí, una energia, home.
Arbúcies.
En directe barregen poesia amb, evidentment, totes les cançons i valen molt la pena. I, a més, un grup d'aquells que es fa escoltar també per les lletres.
Però on toquen?
Passa poc sovint, això.
Arbúcies.
Doncs mira, toquen al Tarambana de Cardedeu.
Ah, sí?
Ben aviat. Home, Jovany.
Bueno, no cal...
Diria que demà divendres o dissabte.
Mira, Jovany, va, convida'ns a casa.
Sí, Jovany.
Convida'ns, venim el divendres a casa teva a fer unes pizzas.
Sí, fem una barbacoa, que allà...
Ese solar que tiene ahí...
A casa tothom vestit.
Tothom?
Jo em vaig seient al
jardí. Però m'enrotlles una mica.
No, però és que la casa és petit, home. Que, no hi cabria.
No es pot ser tan català com en Gerard Jovany.
Pues dic,
és impossible.
No cola.
No. Realment no es pot. Oblida els teus morts, oblida els teus morts, oblida els teus morts. Això és la fresca de...
Remei de Calafresca.
Remei de
Calafresca. L'app de la pregunta. Un disc que us heu de posar unes quantes vegades.
Gràcies, Fran Lluís Giró, i gràcies també al públic que avui ens ha acompanyat al Matí de Catalunya.
Sí, senyor. Sí, senyor. Visca la nuesa.
Ara tornem.
Que es quedin, que pugin a veure el Bota.
Amb Bota fa així